Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Vinga, que seguim endavant aquesta tarda de dimarts 5 de setembre, la segona tarda, per cert, del Fabricació Pròpia, i encarem aquesta recta final del programa d'avui, primer de tot fent aquesta hora del te. Ja sabeu que cada dia doncs connectem amb la llibreria Peu de Pàgina, que es troba al barri de Sarrià de Barcelona, i avui ens hi trobem allà, a la Gemma Barrufet. Gemma, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Què tal, Mercè? Bona tarda.
Gemma, estem ja esperant la recomanació que ens has de fer avui de ficció adults, no?
Sí, avui serà monogràfica només d'una autora, però que dona molt de si, eh? Avui parlarem de la Maggie O'Farrell, que jo crec que també tu l'has
Home,
dit.
Sí.
I, doncs és una autora que vam descobrir fa molts anys amb una novel·la que va passar despercebuda, però després s'ha venut molt bé, és Instruccions per una ola de calor. Però després l'èxit d'aquesta autora ha sigut amb una novel·la que es diu Hamnet, que va sobre la vida de Shakespeare, la vida familiar de Shakespeare, que molta gent ignorava que Shakespeare va abandonar la seva família per poder ser escriptor. Aquesta novel·la ha arribat a vendre 10.000 exemplars en molt poc temps a Anglaterra i a tota Europa. L'hem venut moltíssim.
Aquesta, Hamlet, eh? De la Maggie O'Farrell.
Hamlet, sí, que és el nom del fill petit de Shakespeare. Mm-hmm. Després es dona la volta per fer l'obra de Hamlet i jugar amb les consonants per no, que no fos el mateix nom del...
Bona aquesta, Gemma.
Sí.
I el segon llibre que ens recomanes avui?
Doncs l'últim d'ella, que es diu Retrat de casada o Retrat de matrimoni, publicat en castellà per Llums de l'Asteroide, en català per l'altra editorial, i ella també ara s'endinsa amb un personatge històric real, que va ser la Lucrecia de Borgia, que era una pobra dona que al segle XV la van casar amb un senyor de 40 anys i ella només tenia 16 anys. És la seva història, era una dona superdotada per les arts, per les lletres, va tenir un final obert, perquè en el llibre l'autora no ens ho destapa, però la història d'ella, la seva vida va ser impressionant. És una autora que val molt la pena.
Doncs
si
sí.
Tinc temps, també parlaré de les novel·les més d'ella.
Doncs vinga, va, estem també interessats a conèixer més llibres de Maggie O'Farrell.
Mira, després de la primera que us he comentat, jo vaig descobrir una novel·la que es titula Aquest és el meu lloc, que és una novel·la que es podia dir una història d'amor amb un final obert i no happiness.
Això m'ha agradat, Gemma. Obert i no happiness. Obert.
Happiness, perquè estem una mica cansats de les històries de comèdia americana, de que tot acaba bé, i en moltes històries d'amor, moltes vegades no és que acabin bé, però no acaben com tu pensaves, no? Aquesta és una novel·la que em va agradar molt, i després d'aquesta va publicar La mà que sosté la meva, que per mi no és de les seves millors novel·les, però que també val la pena descobrir. I ja com a final de l'exposició d'aquesta bona dona, hi ha un llibre que també és molt diferent a tot el que ha escrit, que es diu Sigo aquí, en castellà, publicat per l'Asteroide, que és un llibre molt diferent, perquè són 8 relats curts sobre, que dic això i potser la gent no el pot llegir, però sobre coses que ja li han passat en primera persona o que li han passat a famílies o amics relacionats amb l'amor. Ja sé que no és un bon reclam, però són contes que, de veritat...
Que val la pena llegir-los,
val la
no?
Pena, val la pena llegir-los, perquè ella, com a escriptora de relat curt, també és molt bona. I no sembla fàcil trobar en una mateixa escriptora una faceta novel·lista i una de relat curt.
Doncs ens hem apuntat totes aquestes bones recomanacions de la Maggie O'Farrell, avui monogràfic, sí. Recomanació de ficció d'adults, que ens ha arribat de la mà de la Gemma Barrufet, des del Peu de Pàgina de Sarrià. Gràcies, Gemma.
De res, que vagi bé. Adéu.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, que en 4 minuts ens situem a 5:15 de la tarda i aquesta primera setmana, cada dia, estem d'estrena, podem dir-ho així. Avui és el torn del nostre espai de ciència i per això contem amb un bon amic i col·laborador de la casa. És l'astrofísic, físic quàntic i divulgador científic en Joan Anton Català. Com estàs? Bona
Molt
tarda.
Molt bé, Mercè. Bona tarda.
Ens costa dir-ho de bona tarda.
Sí, bueno, encara tenim una mica, no?
El déjà vu,
sí,
no?
Exacte.
Del matí, d'aquest sí. Bon dia. En Joan Anton, de fet, si ens vau seguir la temporada passada, és també comissari de l'any Oro, declarat oficialment per part de la Generalitat de Catalunya per commemorar el centenari del naixement d'aquest gran científic català. De fet, crec que per començar, jo et demanaria, Joan Anton, primer cop, com ha anat l'estiu? Que és que no, ni t'ho he demanat.
Quin estiu? No, no, bé, bé, bé.
Estudi d'existent, no? Sí? Sí, has pogut descansar una mica?
Una miqueta. A veure, la veritat és que no gaire. L'any Joan Oró dona molta feina, afortunadament, perquè això passa un cop a la vida, el centenari del naixement de Joan Oró, la celebració, i la veritat és que pocs dies he pogut descansar, alguns sí que ho he fet, eh?
Bé, doncs alguns dies t'ho mereixies, eh?
Gràcies, Mercè. Gràcies.
Suposo que més endavant, quan acabi l'any Oró, no, que tindràs més temps, Joan Anton, t'agafaràs un...
No ho sé, sempre m'embolico, m'acabo embolicant.
Sempre t'emboliques. Explica'ns una mica, a veure, aquelles activitats que esteu duent a terme en aquest any Oró.
Recordem que això és la celebració del centenari del naixement de Joan Oró, el gran bioquímic català que va anar a Houston i va fer grans descobriments sobre l'origen de la història de la vida. La Generalitat va declarar oficialment aquest any com any Joan Oró. Fem moltes activitats, hem fet, o encara fem, conferències, fem produccions audiovisuals, un documental de televisió, estem fent publicació de llibres, estem fent material educatiu, és a dir, molta cosa, i ara arriba l'exposició, una exposició de format gran, a uns 280 metres quadrats, que inaugurem, atenció, a Lleida, el 15 de setembre, és a dir, d'aquí a res, 15 de setembre, a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que és de la Diputació de Lleida, que ens cedeix a l'espai, estem molt agraïts en aquesta sessió que ens fa de l'espai, i allà inaugurem oficialment aquesta conferència, que ja et dic que és molt bonica, perquè fa un recorregut històric sobre la figura, l'obra científica, però també la persona de Joan Oró. Hi ha molt de contingut audiovisual, hi ha fins i tot jocs interactius perquè tothom puguem jugar i puguem aprendre cosetes d'això que anomenem l'origen de la vida i coses relacionades. En fi, penso que serà una exposició molt ben rebuda, espero.
Doncs ja ho sabeu, aquest 15 de setembre, aquesta exposició que s'inaugura a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida, dedicada doncs, a l'any Oró. Ja aniré demanant més
molt
detalls.
Bé. Molt bé, Mercè, perfecte, perfecte.
Però avui en Joan Anton Català, aquí al Fabricació Pròpia, ens vol parlar de les pluges, que tanta falta ens fan encara, però de les pluges en altres mons. Sobre mi, que más da, si contigo estoy feliz. Ay, 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 me estoy enamorando. Ai, hi ha molta gent, Joan Anton, tu, clar, és que ja sé, ara, quina pregunta em farà la Raga, però que li agrada molt veure, escoltar, sentir la pluja.
A mi també. A tu també. No, ho trobo fascinant, eh? Això d'estar, sobretot, si no has de patir per res, vull dir que no
que
has de sortir...
Baixupluc.
Absolut, clar. I no has de sortir ni res, veure i escoltar la pluja, per mi és molt relaxant. Si plou, normal. Una altra cosa
si plou,
és que plogui
si
fent
plou,
mal.
Clar,
això és una altra
recordem
cosa.
Recordem tot el que ha passat del que en aquests dies. Però aquell moment, podríem dir-ho, més romàntic, no? Que et trobes doncs, en un bon aixupluc, doncs sí que és un moment d'aquests que també és inspirador, no? Fins i tot.
Total, i és un recordatori de la fortuna de la vida. Són d'aquelles cosetes que no valorem perquè les tenim sempre, o bueno, ja les voldríem tenir més, no? Aquestes de les pluges, però que ens recorden que afortunats que som de tenir vida i que vivim en un planeta que és excepcional. No coneixem altre món dins del sistema solar que tingui les condicions que té aquest planeta perquè hi pugui haver un cicle d'evaporació, de núvols, de pluja, d'aigua. I això ens dona la vida, perquè saps que l'aigua és fonamental per tots, absolutament tots els organismes vius de la Terra, fins als bacteris, però a més el fet que hi hagi pluges permet que aquest recurs, que és tan valuós, es pugui distribuir al llarg del planeta i que molts indrets del planeta que no tindrien aigua la tenen gràcies a la pluja.
Doncs si et sembla, mira, Joan Anton, com deies tu, afortunats som de viure en un món on hi ha pluges, tot i que no totes, les que voldríem, sobretot amb l'època que portem de sequera, ara ja mirem més enrere en el temps. Si et sembla, comencem per la Terra, no? I després ja anirem ampliant, diguéssim, el mapa.
Molt bé. La primera cosa que segurament potser no hi pensem gaire és com és que es produeix l'evaporació dels oceans, de l'aigua dels oceans, per generar núvols i després pluja, no? Perquè tots sabem, de la cuina, no? Quan escalfem per fer els espaguetis o l'arròs, doncs que l'aigua bull, i això ho hem après de petits, a 100 graus. I dius, home, els oceans no estan a 100 graus. Com és que l'aigua s'evapora, no? Que el vapor d'aigua se'n va cap als núvols i crea aquests núvols que després faran buida, pluja. Qualsevol gas, qualsevol compost, sigui gas líquid, és igual, qualsevol compost té un equilibri entre les fases. Per exemple, l'aigua manté un equilibri entre la seva fase líquida i la seva fase gasosa a qualsevol temperatura. Com més elevada sigui aquesta temperatura, més fase gasosa hi ha i menys fase líquida. Als 100 graus ja no hi ha fase líquida, tot és fase gasosa. Val? Als 0 graus ja no hi ha fase líquida, tot és fase sòlida. Però entremig hi ha aquest equilibri entre la fase líquida i la fase gaseosa, de manera que ara aquí mateix tenim humitat, a qualsevol lloc hi ha humitat, i això és perquè hi ha vapor d'aigua que està a l'atmosfera. Això és el que fa l'evaporació dels oceans. Com més elevada la temperatura, més s'evapora aquesta aigua i genera els núvols. Bàsicament, l'evaporació, la gran evaporació del nostre planeta es produeix als oceans a les regions tropicals. Allà és on més temperatura hi ha, també hi ha masses d'aigua molt grosses als oceans, i allà es generen les grans evaporacions d'aigua que generaran els núvols. Les corrents atmosfèriques distribueixen aquests núvols arreu i plou. I això és el que és molt afortunat, perquè ja veus, l'aigua s'evapora a les regions tropicals, però s'acaba distribuint al llarg de tot el planeta. I aquest cicle que dèiem d'evaporació és únic de la Terra, que sapiguem.
Perdona, que ara estàvem parlant des del punt de vista de la Terra, però clar, ara que estàvem parlant del... M'ha vingut al cap el Dana, que hem viscut aquests dies. Clar, com sorgeix tot plegat, no? Com apareix el Dana, Joan Anton? Clar, no ho puguem entendre.
Això ja és una cosa dels meteoròlegs. Jo prou feina tinc a entendre les meves coses. Jo, de fet, ara trencaré una llança a favor dels meteoròlegs, diré que la feina que fan és espectacular, perquè els que som astrònoms, diríem, diem cosetes que passen en cicles de milions d'anys. Vull dir que si jo m'equivoco en alguna cosa de les que explico, difícilment algú em perseguirà pel carrer d'aquí un milió d'anys per dir que vaig dir que... No? En canvi, els meteoròlegs se la juguen cada dia. I, per tant, aquest fenomen de les gotes fredes, de les danes i tot això, costen molt de predir. Afortunadament, cada cop hi ha més sistemes de predicció, més dades de predicció que venen a partir de satèl·lits que tenim a l'espai. Però aquí hi ha també la intel·ligència humana, la intel·ligència que tenen els meteoròlegs d'interpretar tones de dades que hi ha per extreure els seus models de predicció. I això cada cop es va millorant, però s'ha de dir que és una disciplina molt complexa. I el clima mediterrani sembla que és especialment complex de poder fer prediccions tan acurades.
I aquesta gota freda, o sigui, podríem dir, n'hem parlat moltíssim, Joan Anton, amb tu, però una conseqüència del canvi climàtic?
Sí, jo penso que sí. La qüestió, i això hem de ser molt curosos, que el canvi climàtic no es demostra en un estiu. Igual que no es demostra en un dia o en una setmana. És quan tu mires una sèrie estadística. És quan tu mires tota una dècada, o des de començaments de segle, i te n'adones que realment estem en un increment de temperatures constant i que estan augmentant els fenòmens, així diríem, més extrems, climàtics més extrems. Per tant, és quan ho mirem tot a l'engròs que ens n'adonem que som dins d'una emergència climàtica. De manera que, sí, aquest esdeveniment probablement forma part d'aquesta sèrie, però jo en això sempre sóc molt curós, perquè a vegades ha fet una setmana molt calorosa, això és senyal de l'emergència climàtica. No necessàriament, sempre hi ha hagut pujades i baixades de temperatura, sempre hi ha hagut pedregades, sempre hi ha hagut fenòmens, diríem, extrems. És quan el sumes tot i ho mires en dècades, o en més de dècades, quan te n'adones d'aquest increment gradual constant que està patint el nostre clima amb coses com la temperatura o els fenòmens extrems.
Aquests fenòmens extrems que estem vivint aquesta setmana. Hem repassat aquestes pluges de la Terra, però, Joan Anton, també plou a Venus?
Sí, el que passa, jo no et recomano que vagis a mirar-ho.
Per si de cas,
per
no?
Per si de cas, perquè si de cas.
Mira, que ho il·lustrem. She's got... És que tu no em vols mal.
No vull mal a ningú i a tu menys.
Per què m'ho deies, això, que per si de cas no anés a Venus?
Mira, perquè a mi sempre m'agrada explicar que si la Terra fos el cel, de fet és el cel, Venus és l'infern. És el planeta més calorós del sistema solar, 440 graus de temperatura, té una atmosfera tremenda, molt més pesada que la Terra, que ens esclafaria en un instant, i perquè vegis que no hi has d'anar, el que hi plou és àcid sulfúric. L'àcid sulfúric en allà forma part de la composició dels núvols de les capes altes de l'atmosfera de Venus, i de tant en tant fa gotetes d'àcid sulfúric que cauen. Segurament no arriben a tocar superfície, no fa falta, perquè la superfície ja et deia que és un infern, però que baixen, cauen, i després es tornen a evaporar sense arribar a tocar segurament la superfície de Venus.
Però, que no arriben, la superfície.
No arribarien a baix, però és igual, en qualsevol cas, ja veus, la pluja que hi ha en aquest món és d'àcid sulfúric. Més extrem no es pot ser.
Més extrem no pot ser. Per tant, jo crec que no hi aniré d'un ou vol, per si de cas. Però com plou a Júpiter? Ens ho expliques? Back home in Jupiter, things getting harder, wishing everyone Un altre tipus de pluja, també sí. A Júpiter.
Escolta, em poseu unes músiques que fa difícil tallar-les per començar a parlar, són xulíssimes. Va, dit això, tenim Júpiter i Saturn, que saps que són com projectes de sol, és a dir, tenen la mateixa composició que té el sol, bàsicament hidrogen i heli en gas, són planetes gasosos. Doncs pensem que podria ploure, i sobretot a Júpiter, heli. L'heli és un d'aquests dos components majoritaris a l'atmosfera de Júpiter, i es podria dissociar de l'hidrogen, cristallitzar d'alguna manera, primer liquar i després cristallitzar, i caure en forma de petits cristalls dins de l'atmosfera de Júpiter. Dit això, ni Júpiter ni Saturn tenen superfície. No tenen cap lloc on et puguis posar dempeus i obrir un paraigües, no? Per tant, és irrellevant. És absolutament irrellevant que les atmosferes de Júpiter i Saturn baixi i plogui, perquè no és ploure, és baixar d'alçada a cristalls d'heli, però tindríem això.
Ostres, déu-n'hi-do aquesta pluja, eh?
Sí, sí, sí. És que hi ha llocs espectaculars, però l'espectacular realment és aquest, eh? És la Terra.
Va, què ens ha dit que, repassant el guió, Joan Anton, que ens has portat avui, m'ha semblat molt interessant el que fa a Urà, la pluja d'Urà i Neptú.
Sabia que t'agradaria.
És que sí, perquè aquí plou diamants. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Què és això que plou?
Veus com és difícil parlar després d'aquestes músiques? Doncs sí, a Urà i a Neptú, sobretot Neptú, pensem que podrien ploure diamants. El diamant, potser resultarà sorprenent, és una forma de carboni que és la mateixa que el carbó i que el grafit, això que tenim als llapisos que dibuixa. El diamant és el mateix, només que s'ha creat a pressions diferents. Però és el mateix. Imagina't que diferent que és un tros de carbó d'un diamant, i en canvi és el mateix, carboni pur. Però creat amb pressions diferents. Doncs les atmosferes d'Urà i de Neptú tenen metà. El metà és un carboni i quatre hidrògens. Es podria dissociar el carboni, quedar només el carboni, amb l'altíssima pressió que tenen aquestes atmosferes, cristallitzant en forma de diamants, que caurien de dalt a baix. Tampoc hi ha superfície, tampoc hi pots anar a recollir els diamants, Mercè, em sap greu, però no hi ha superfície on puguis aterrar i esperar els diamants. Però seria això. I en aquest cas sí que ho hem provat en els nostres laboratoris. Hem intentat simular aquestes atmosferes, sobretot la de Neptú, i realment pensem que sí que seria possible que es formessin aquests diamants a l'atmosfera de Neptú.
Però això és molt interessant,
Súper.
Mare meva. I si et sembla, Joan, tornada d'un planeta, ens anem cap a un satèl·lit, que també en tenim ganes. A veure com plou. A veure, quin satèl·lit ens situem?
Aquest és Tità, és el satèl·lit més gros de Saturn, i aquí sí que volem anar. No els humans, però hi volem enviar robots i naus per explorar-lo. De fet, els europeus ja hi vam aterrar l'any 2005 amb una nau no tripulada. És l'únic satèl·lit del sistema solar que té atmosfera, que haguem confirmat que té atmosfera. Això ja és extraordinari. A més, té una atmosfera que és més densa que la nostra. És 1,5 vegades més densa que la nostra. I ara ve la cosa més impactant. Tità té un cicle complet de líquid, rius i llacs, evaporació, núvols i boira i pluja, però no d'aigua, perquè allà fa menys 180 graus de temperatura.
Mare meva!
És de gas metà. El gas ciutat que tenim per cuinar, que utilitzem per cuinar, allà seria líquid, és líquid, de fet, i amb les variacions estacionals de temperatura que pateix Tità, hi ha cops que s'evapora aquest metà, fa núvols, fa boira, torna a ploure i torna a omplir aquests rius i llacs de metà. Per tant, és espectacular, és un cicle similar al nostre d'aigua, però en lloc d'aigua, metà. Com et dic, hi vam aterrar els europeus amb una nau que es deia Huygens l'any 2005. Volem tornar a fer-ho. La NASA té una missió que s'enlairarà en 2-3 anys, si tot va bé, que es diu Dragonfly, que això vol dir la libèl·lula, que volarà per l'atmosfera, sí, volarà per aquesta atmosfera de Tità i explorarà aquest món, que ha de ser fascinant. En el cas de que hi hagués vida, aquesta vida obligadament hauria de ser absolutament diferent a la vida aquí a la Terra, tota la vida aquí a la Terra, perquè es basaria en un líquid diferent i en un cicle absolutament diferent.
Perquè quin tipus de vida estaríem parlant?
No ho sabem. El problema és que no sabríem què buscar. I de fet, Dragonfly i aquestes missions no van a cercar vida perquè no sabríem ni per on començar.
No, per començar. Van observar,
A veure què es troben. A conèixer Tità. Igual com hem fet a Mart. Ara a Mart estem buscant vida, però perquè portem dècades d'anàlisi, de missions, estudiant, i ara ja ens hem atrevit a anar a Mart a buscar vida. Doncs Tità seria la segona missió que hi aterraria, però aquesta sí estaria força temps volant. Per tant, comencem ara l'exploració d'aquest món tan fascinant, que és de color taronja, perquè tots els seus núvols i l'atmosfera de Tità que és de metà i nitrogen, agafa el color taronja amb la radiació del sol i que és espectacular. Recomano a qui vulgui que entri a buscar, perquè són gratuïtes, les imatges de l'aterratge que vam fer l'any 2005 els europeus en allà, perquè hi ha el vídeo i les fotografies de l'aterratge i és espectacular.
I és espectacular, no?, aquesta cromàtica que es pot veure.
Sí.
Mira, Joan Anton, fins aquí estem parlant de fets contrastats.
Sí. Sí.
M'agrada aquesta rotunditat. Però ara entrarem en el terreny de les conjectures o les suposicions amb el que has anomenat. Això m'agrada encara més. Aquestes pluges exòtiques. Per on vols començar? A veure.
Mira, això són els exoplanetes. Exoplanetes són planetes que orbiten altres estels que no són el Sol. Per tant, no hi hem pogut mai enviar cap sonda. Recordem que si volguéssim enviar una nau a l'exoplaneta més pròxim a la Terra...
Quin seria?
Que seria Pròxima Centauri B, aquest és el més pròxim que hi ha, trigaríem entre 50 i 70.000 anys en arribar. Per tant, ja veus que difícilment hi podrem enviar res durant moltes generacions allà. I per tant, el que deies, és especulació... Bueno, jo no en diria especulació. Hi ha dades científiques que rebem amb telescopis des d'aquí i que ens fan suposar. Pensa que els científics no fan endevinalles. No és, hi podria... Quan s'afirma alguna cosa és perquè hi ha dades... Potser no 100% segures, no ho són,
però
sí que fan, fan sospitar. Mira, per exemple, hi ha un exoplaneta, vaig a dir, el tinc apuntat el nom, perquè són noms de catàleg, HD189733b, que es va descobrir l'any 2005, que es troba a 60 anys llum de distància de la Terra, és un planeta més gros que Júpiter, i s'hi ha detectat a la seva atmosfera, això ja és detecció de debò, diòxid de silici, que per entendre's és la sorra. Quan vas a la platja, la sorra,
sí,
és això. Però, clar, amb les temperatures que té aquest planeta, 1.600 graus, aquest diòxid de silici a la seva atmosfera seria vidre. Estaria en forma del vidre, perquè el vidre és sorra. El vidre és diòxid de silici. I bufen vents de 7.000 quilòmetres per hora. T'imagines com deu ser estar a la superfície d'aquest planeta on bufa vents de 7.000 quilòmetres per hora i t'arrosseguen trossos de vidre per l'atmosfera? No, jo tampoc.
Per tant, seria com aquesta pluja de vidre. Així.
Imagina't, així seria. Així seria. Món espectacular,
Mare meva, ens deixes meravellat sempre que vens, Joan Anton. Pluja de ferro fos, també, proposes... Però,
un altre exoplaneta. Bueno, és que l'univers no deixa de sorprendre. Hi ha tanta cosa allà, no? Mira, és un exoplaneta que aquest es diu OGLETR56B.
A veure, Joan Anton, fent aquí una petita aturada. D'on treuen aquests noms?
Molt bé. És que ja veus que molta inventiva no tenim. Molts són noms de catàleg.
M'ha parlat de catàleg.
Sí, molts són de nom de catàleg. A l'HD que he dit abans és un nom de catàleg i va tocant. Doncs et toca aquesta xifra i et toca, no? Altres noms els fem en funció del telescopi o de l'instrument que ha descobert. I li posem unes sigles al davant, que és... Però al final, els noms propis que hem donat en alguns estels ens han acabat. És a dir, coneixem tants milers de milions d'estels, bilions d'estels, literalment, que no tenim noms propis, i llavors ara ja tots són noms de català molt avorridots. Val? Doncs aquest exoplaneta que dèiem va ser descobert l'any 2003, està a 5.000 anys llum de distància, també estaria molt calent, més de 1.800 graus, i pensem que allà, en aquesta temperatura, es podrien formar gasos de ferro, és a dir, que el ferro s'evaporaria, no només líquid, sinó que es tornaria a vapor, que podrien anar a petar a la seva atmosfera, que després podrien condensar i ploure. Per tant, això sí que és una mica... en funció de les dades que tenim, però això no ho hem confirmat, així com l'altre sí que hem confirmat que hi ha diòxid de silici. En aquest pensem que podria haver-hi això, gotetes de pluja
de
ferro.
De ferro fos, déu-n'hi-do.
Sí.
I per acabar aquestes pluges exòtiques, cap a quin exoplaneta ens portes?
Un altre que t'encantarà, ja ho veig a venir, perquè és un que es diu AHTP7B, a 1.044 anys llum de distància, que hi podrien ploure, atenció, hi podrien ploure rubí i safirs. Això ja comença a ser interessant. Si ho sumem a Neptú, que el tenim aquí mateix, amb els diamants, doncs ja veus que podem fer una bona col·lecció de pedres precioses. Això és perquè també està molt calent, 2.700 graus de temperatura, a la seva cara il·luminada. Els científics creuen que la seva atmosfera podria contenir òxid d'alumini. De fet, sembla que hi ha deteccions d'òxid d'alumini i l'òxid d'alumini en aquestes condicions, aquest mineral, pot formar gemes, pedres precioses, com el rubí o el safir, que es condensarien a la cara no il·luminada i podrien ploure.
Mare meva, em deixes meravellada.
És que l'univers
sempre...
és això, és dir, el cosmos pot haver-hi racons, tot el que pràcticament et puguis imaginar, i per això és tan bonic a vegades parlar d'això amb joves, no?, i amb nenes i nens, perquè ells tenen una imaginació desbordada, no? Quan ells somien, o quan som nens, no?, i somiem i pensem en mons, pràcticament tot el que puguem somiar és probable que existeixi allà fora, perquè simplement les dimensions i les xifres són tan increïbles que la probabilitat que existeixi realment aquell món que tu t'has imaginat, doncs no és zero, potser
existeixen. Són bastant altes. Sí. Tot i així, aquestes últimes pluges exòtiques, Joan Anton, que ens has explicat, són, diguem-ho així, suposicions.
Correcte, vull dir
que
correcte.
Tenim indicis de què pot passar aquest tipus de pluges.
Però ja veus, com dèiem, que si volguéssim anar-hi, doncs no tenim tecnologia per enviar un robot o una sonda que pogués baixar i dir sí, sí, estic veient com hi plou ferro, no? O estic veient, o estic recollint safirs. No, això no. Trigarem moltíssimes generacions en poder-ho fer.
Cap a on t'agradaria anar? Tu cap a quina pluja personalment t'agradaria veure?
Jo no em voldria moure d'aquí, diríem de pluja. Si parlem de pluges, la d'aigua és espectacular. Sí que t'haig de dir que el meu planeta favorit és la Terra, ho saps, hem parlat molts cops, sí que m'agradaria anar a òrbita de la Terra, sí que m'agradaria veure la Terra des de fora, jo això seria feliç de poder-ho veure, però tornar. I si em demanessis on voldria anar amb bitllet de tornada, que no fos la Terra, diria Mart, perquè Mart és el lloc que trobo en aquest moment més fascinant per tots els estudis que estem fent, també per la cerca de vida que hi estem fent, i m'agradaria veure per un allà amagadet, aixoplugat en una roca, mirar com funcionen els robots que en aquest moment tenim vius en allà i que estan obrint els nostres ulls a un món que és espectacular.
És fascinant. Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, moltíssimes gràcies per
haver-nos
portat aquestes pluges a, anava a dir arreu del món, no, arreu del planeta.
I de
l'univers. I de l'univers. Que vagi molt bé.
Gràcies,
ens retrobem
d'aquí
15 dies. Una abraçada.
Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Aquest any la caravana circula al matí.
No fotis.
I fa un trajecte el doble de llarg.
Però quan ha de durar, això?
De dilluns a divendres, des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia.
6 hores en directe? Això serà insuportable.
No, home, no, tu pots, Joan.
Si ets un animal de ràdio...
Insuportable.
La caravana, el magazín del matí.
A Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Això és fabricar... Això és fabrica... Fabricació... Això és fabricació pròpia... No. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Que ha passat de 6:15, continuem aquí el Fabricació Pròpia. Ara sí que sí, arrenquem la recta final del programa d'aquest dimarts. Primer dimarts de la temporada.
I molt bé, superat amb èxit.
Escolta, Cesc Marginet...
Que hi és molt.
Clar.
A mi em fa especial il·lusió que el Cesc estigui amb nosaltres els dimarts al Fabricació Pròpia.
Ai, calla, a mi també.
Però molta. Cesc,
què?
Déu-n'hi-do, o sigui, la festa que vas proposar la caravana la temporada passada.
Bueno, és que anava precisament d'això. La temporada passada la caravana buscàvem la millor festa de Catalunya, que va resultar ser, sense cap mena d'inducció a res, la Patum de Berga.
Ep. Ai, mira.
Que, mira, jo soc de Berga, va coincidir així. No, us ho juro que jo no vaig fer cap mena d'intencionalitat. Però m'encanta ser aquí a la fabricació pròpia.
A on,
a la fabricació pròpia. A la pròpia.
Ens passa el mateix.
A la fabricació.
Ens passa el mateix i no som actrius.
I jo espero que us passi fins a final de temporada.
Escolta, això us passa a vegades als actors, que teniu paraules d'aquelles que dius, aquesta és sempre costa. Sé que m'atropellaré.
Se'n diuen befes.
Ah, befes.
Befes.
Sí, fer una befa.
Ah, clar.
Quan dius, avui passejava per aquí i em pensava que no podia comprar patates.
Ja està.
Ja.
I què fa? En aquestes ocasions, què fas? Tires milles?
Ui,
o...
tires milles,
com si no hagués passat res.
No, sí, perquè si et pares ja no arrenques. El que passa que a mi em ve el riure. Saps? A mi em ve el riure.
T'agafa l'atac de riure,
ui, sí,
quan ve una befa.
Sí, m'he d'aguantar molt.
Ui.
Sí, sí.
Aquí a també ens passa, eh?
Aquí en també anava a dir bastantes befes,
sí, eh? Sí, sí, sí. I ens fan riure també totes.
Totes.
Escolta'm,
jo... I què farem?
Clar, què farem?
Clar, què vens a fer aquí els dimarts?
Jo he vingut aquí... Doncs parlàvem de festes l'any passat. Aquest any no sortim de la nostra estimada Catalunya, pàtria del meu cor, sí? Perquè vivim en un país petit,
i festiu.
Petit, i festiu, però tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist, com deia l'amic Lluís Llach. Un país que per molt que el voltem no l'acabarem mai de conèixer.
Mai.
Perquè, aviam, diguem-ho vosaltres, posa
a veure.
Quants municipis diríeu que té Catalunya?
Ai. Ui, ostres!
Ara sí que ens has enganxat.
350.
350?
Quina, la patata caliente, saps? Com el Gran Prix, això.
Municipis, eh?
Municipis.
Home, és que això... més, jo crec.
Clar, hi ha... Bé, Marta, perquè vas per allò de...
Clar, perquè hi ha molts pobles que formen part d'un mateix municipi.
Va, jo tiro cap... 600.
600. 940.
Mare meva!
Municipis de Catalunya.
Mare meva!
No ens els acabarem.
No. A no ser que siguis el conseller de Territori.
Mira, una befa. Una befa.
Ja et surt dit. A no ser que siguis el conseller de Territori.
Ostres, sí.
Home, de Territori...
De Territori no pot ficar la pota com nosaltres.
No, no.
Clar, ho tenen molt més controlat, molt més apamat, això.
Un conseller de Territori... O sigui, només poden ser consellers de Territori els que se saben tots els municipis de Catalunya.
De memòria.
Això ho sabíeu.
I en ordre alfabètic.
Jo estic estudiant per això.
Ah, sí?
Bueno, per ser conseller i viure...
Home, això és una feinada, això són com les opos, eh?
Mare de Déu.
Això són anys, d'estudis.
Mira, Cesc Marginet, tu arribaràs allà on tu vulguis.
Oh,
això ja t'ho diem aquí des de la Fabricació Pròpia.
Mercè, però... que fa dies que li diem
que
això.
Que fa dies, des del primer dia que el vam conèixer, en Cesc Marginet.
Una persona fabricada pròpiament i per tant, és... Sí.
Bueno, segurament creureu,
escolta,
que
és impossible.
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 900 quan, has dit?
947.
M'ho apunto, Mercè, apuntem-ho.
947. Bueno, ja, 3 o 4 ja segur que us el sabreu. És impossible parlar de tots, però aquesta secció té la voluntat de parlar de tots ells.
Ambiciós.
Bueno, de fet, només una quarantena, que és més o menys les setmanes que ens dona el fer la secció, però els coneixerem a fons.
Gairebé tots, vull dir, de 40 de 947, ja més o menys et fas una idea.
És un percentatge.
Home, sí, municipi amunt, municipi avall.
Jo crec que és un 1% de...
Sí, representatiu.
Una mica menys i tot. Però vull dir... Que, si més no, despertar la gent aquesta cosa de voler anar.
Aquesta curiositat, no?, de dir, va, cap allà.
Exacte, parlarem de curiositats, de llegendes, d'històries que expliquen sobre el poble.
De tradicions.
És una mena de foraster, però sense haver d'anar a fotre el micro a la cara de la gent.
Ah, molt bé.
I sense encardar-se'n d'ells. Perquè, res a dir amb el Quim Masferrer, molt bé, ho fa molt bé, però de vegades és allò que dius, no veus que aquesta senyora...
Està al caure, la nova temporada,
sí?
El foraster.
Pues mira.
Sí.
Mira, ves que no... si TV3 s'ha cansat el Quim Masferrer...
Mira.
Jo estic molt ben informat. Format. Ja ho deixo aquí, saps? Que...
Fins aquí la candidatura.
Fins aquí la candidatura. Anem a començar aquesta secció, que hauria d'estar patrocinada pel Patronat de Turisme de Catalunya o per la Conselleria de Territori o per Llet Nostra, que patrocina tot això.
És veritat. Sí, o el Corte Inglés.
Però que no ho està.
Aquesta versió.
Empordà?
Uau!
D'Albelda, t'encanta, oi?
Molt.
Ah, T'he portat totes les cançons que he portat, menys la primera, que és dels Ocults, que és País Petit dels Ocults.
Sí.
Són de Carles
Gardner. És un reggae.
Sí.
És xulo.
Està bé, està bé. O sigui, entenc que els Ocults ens oferiran aquesta sintonia.
Això no és la sintonia, eh?
No.
Escolta'm, els Ocults et patrocinen? O no m'ha quedat clar, això?
No, els Ocults són els que fan la sintonia. Aquest és el Belda. Són cançons diferents.
Ah, val.
Que aniran sonant. Les aniré fent servir. Us explico una mica com anirà.
Va,
sí, us veig una mica perdut.
Volem les instruccions.
Mira, primer de tot us ensenyo una cosa que tinc aquí amagada.
Ah, o sigui, has portat de 13, no?
D'equipat.
Pel primer dia.
D'equipat.
Què és això?
Tinc una caixeta en forma de cor.
Maco.
Preciosa.
La podríeu descriure? És
taronja.
Sí, ve a ser com un vermell, no? Taronja, un coral, podríem dir.
Un color salmó.
Ai, espera't, que jo ara m'he precipitat.
És que clar, l'anava a obrir. És molt curiosa, la Mercè.
O sigui, una capseta en forma de cor.
I té com, sí que és veritat que té com uns puntets de mides diferents que brillen més.
Exacte. És totalment random, que diríem, com es diríem, aleatori, sí. Que sigui aquesta caixa. L'he portat perquè estimo molt la fabricació pròpia, us estimo molt a vosaltres, i he pensat que una caixeta en forma de cor seria ideal. Aquí dins hi ha el nom de tot de pobles.
Però els 947?
No.
Val.
De moment només hi han les capitals de comarca.
D'acord.
Perquè he pensat, posem només les capitals de comarca.
Escolta'm, i en el cas del Vallès Occidental, a mi això m'interessa molt, què has posat, Terrassa o Sabadell?
Les dues.
Jo no, aquí distant.
Aquí, sí, sóc aquí distant. Jo aquí no
vol duels.
Ho ha sortit molt bé, això.
No vull barallar-me amb ningú. La qüestió serà que en aquesta caixeta de cor hi ficarem tots els noms que vulgueu. Si esteu per la redacció i s'està parlant de Vallfogona de les Monges...
Cap a dins.
Dieu, va, apuntem-lo, aviam què ens en explica el Francesc.
Val.
Sabeu?
Sí, perfecte.
Qualsevol,
Per exemple, ara en podem dir uns quants i els afegim.
Vinga. O sigui, aquest cor, aquesta capseta en forma de cor del País Petit, el que farem és deixar-lo a la redacció, no? I en qualsevol moment, quan algú, per exemple, hi hagi una notícia, que pot ser, no?, informatius, aquest poble, cap aquí, o que algú estigui parlant d'un poble, cap a la caixeta.
Exacte.
Val.
I cada dia, al final de la secció, traurem el paperet
per...
del poble que parlarem... Veus, una befa. Que parlarem la setmana que ve.
Oh, molt ben pensat, això.
Molt ben jugat,
Francesc.
Així no ho he de triar jo, perquè llavors em trobo gent de, no sé... L'any passat amb els pobles ja em va passar. Ja em va passar amb les festes.
Ah, sí?
Perquè em deien, ui, la festa de la nostra, per què no l'has dit? Ui, la nostra, per què no... Aviam...
Això passava una mica amb el Gran Prix, també, que hi havia pobles que deien, oi, per què nosaltres no hi hem pogut anar?
Exacte.
Això és injust.
No és qüestió d'això. No és qüestió que ens barallem, és qüestió que tots siguem amics.
En pau.
Digueu-me, va, algun nom de poble que us encurioseixi. Vinga, algun que voleu descobrir.
Jo que vulguem descobrir.
Sí, Massanet de Cabrenys, Vinyols i els Arcs.
Sant Ramon.
Nostre, posem a Terrassa i ja vam posar. Tu, Marta, ets de Terrassa.
Jo soc de Terrassa.
Sant Ramon.
Jo soc de Torà, però clar, Torà tampoc...
O sigui, Torà ja ho sabem tot, Mercè.
És veritat. No, però jo crec que tindrà més gràcia. A veure si realment soc de Torà.
Posem Torà.
Què et sembla?
Va.
A veure si en algun moment de la temporada surt.
Exacte, pot ser que no surti.
Perquè això pot ser que no surti, clar.
Sant Ramon, quin Sant Ramon?
De la Segarra. Correcte, que està a la Segarra.
Mira, conseller de Territori, ja ho veieu, eh?
Sí, no, tu saps tot, eh?
Ja m'ha aparegut.
Tu saps tot.
Algun més que us faci gràcia? Allò que dius. On heu anat aquest estiu?
Espinelves, va.
Oh, Espinelves, oh, molt bé. Alguns que tinguin així curiositat, saps? També Espinelves està bé per
donar. Sí, val. Santa Eulàlia de Ronçana.
Uau.
Carai.
I per què t'ha vingut al cap?
Mira, perquè té un nom curiós. O sigui, m'agrada el nom.
Ai, hi ha un altre. Gos.
Com?
Hi ha un municipi que se'n diu de Gos. Gos.
Ah, sí?
Però
sí,
Gos
sí,
de Gos.
Sí, sí, Gos.
Ah.
Molt bé. Gos,
fa gràcia.
No sé pas què... O sigui, depèn del poble que em surti, això pot ser un desastre, eh? Perquè si la secció ha de durar mitja hora, ens durarà 5 minuts.
Però a veure, tu no volies ser conseller?
Home, no, sí, no.
Has de entomar aquests reptes.
Ho descobriré tot sobre tots els pobles. La Jonquera.
La Jonquera, també, apunta'l.
És un bon poble.
La Jonquera.
La Cabra del Camp.
La Cabra del Camp?
Uh-huh.
Vale, la Cabra del Camp.
Sí, aquest també ens agradaria saber quatre coses. El Camp.
El Camp, clar. La Cabra del Camp. Sí, sí, podem posar tots els que...
És que se'ns aniran acudint molts. Clar, aquí la gràcia, Mercè,
digues,
és que haurem d'anar fent allò que es feia amb l'amic invisible fa anys dels paperets, no?
Ah, exacte,
haurem d'anar retallant...
És el que estic fent jo.
Vols que t'ajudi, Francesc?
No, el paperets. Servei serveix per tot.
No, a mi m'encanta.
Sí, és multitasking.
Ha dut les tisores i tot.
Home, no, són d'aquí,
Si
les he robat.
Val, són d'aquí.
La qüestió és que jo us explicaré coses sobre els pobles, però, sempre té un però, hi haurà una cosa que serà mentida. I vosaltres haureu de descobrir quina de les coses que he dit és mentida.
O sigui, de les tradicions, costums, tarannàs, sí, perfils del poble...
Perdona, Mercè, deixa'm fer un apunt. A veure, Francesc, aquí dins de la caixa tu ja duies noms escrits, sí, no, que eren paperets calents.
No, he dit capitals de comarca. Sí. Perquè així ja teníem un pòsit.
I la Harky, tu estàs fent aquí de bar, eh?
Oh, i tant, el quite.
Així ja avui en podem treure un i no era només els que dèiem, sinó que també hi ha... O sigui, ara...
Ai, tant de va sortir gos.
Ai.
Si surt... A tu t'agrada? Mira, doncs, és curiós, perquè jo tampoc l'havia escoltat mai, aquest poble.
És el típic poble que quan fas sovint una ruta sempre veus el cartell i penses, qui deu viure? Qui deu passar allà, gos?
Ah, mira, l'Escala, també és un nom ben curiós que ningú se'l planteja.
És veritat.
És una escala, saps què et vull dir?
Mira, m'estan escrivint. És que ens podeu escriure al 663-99-30-62... 663-99-30-62 si teniu ganes doncs, que el Cesc parli del vostre municipi. Per exemple, el Carles ens demana que posem aquí a la capsa cor el poble de Tor.
Tor, home!
Esclar!
13 cases i 3 morts!
Sí. Vinga, el Palanca, tota aquella gent.
Hola, sóc Carles Porta. Saps una mica? El farem així, aquell dia.
Fantàstic. Va, si us animeu. 663-99-30-62. Encara esteu a temps.
Envieu. Bé, i al final de tot, per tancar, quan hagueu endevinat la mentida, per acabar bé amb aquests pobles, farem el Si el poble fos. Què vol dir aquest Si el poble fos? Jo preguntaré, o tu, Mercè, o tu, Marta, em preguntareu.
Vinga.
Si el poble fos un aliment, quin seria?
Ah,
jo
està bé,
us ho contestaré. Ho farem amb un aliment.
Amb un aliment?
Ho farem amb una d'allò cultural, amb una representació cultural.
Val, o sigui, amb una festa, no? Si el, una tradició.
O una obra d'art.
Una obra d'art.
Si el poble fos una obra d'art, quina seria?
Ai, és que ets tan artista, Marginet.
Sí. I finalment ho acabarem el Si el poble fos una cançó.
Maco.
Quina seria? Heu dit maco les dues. Esteu tan coordinades. Que... Sí. Per abrir
aquest és que és així, estem fetes del mateix patró.
Molt temps plegats.
Anem a fer primer un exemple. No? Avui no hem tret cap nom d'aquí, me n'he preparat un per molt fer bé. Una mica d'exemple. No traurem el paperet i farem Barcelona. Perquè ja ens la sabem una mica tots i hi ha mil coses per explicar de Barcelona i si tornés a sortir Barcelona no ens l'acabaríem. Per tant, Barcelona, estigueu atentes perquè això ja tira.
De passar directament cap a Barcelona, si prepara més paper i retalla, perquè, Cesc, a veure, la Maria de Barcelona,
sí?
Que també ens ha escrit el 663-99-30-62, ens ha demanat Isil.
Home, Isil.
Fa il·lusió a tu, Harky Isil, eh?
Sí, home.
Vinga, doncs cap a
Sant Joan d'Isil.
Home, Isil.
L'església, sí. Preciós, les falles.
Va. Les falles d'Isil.
Interessantíssim. Cap a dins la caixa.
Ja hi és. I la sacseja una mica. Però comencem amb Barcelona, la capital, amb negreta i subratllat. Perquè sí, perquè són molts arreu del món que confonen Catalunya per Barcelona, eh? I Barcelona per Catalunya, i no passa res. Som els primers que quan anem a fora i ens diuen «Where are you from?», per evitar d'Espanya, que diem...
Barcelona.
Primer Catalunya. I llavors la persona fa cara que... Fa una cara d'aquestes com... Com si...
Sí.
Com de... Què m'estàs explicant, eh? Com Colom buscant les Índies, que no sabia què buscava.
Sí, no t'acabo d'entendre.
I li diem, well, bueno, Catalunya, Barcelona. I aquí es produeix aquesta màgia, aquesta simbiosi entre Catalunya i Barcelona. Aviam, sempre llavors hi ha l'estranger que no entén tampoc Barcelona i has de recórrer finalment al Barça i en última instància hi ha el malaurat Messi. Però, bé, saps, allò acabes...
Bueno, i sempre que tu dius Barcelona, diuen... Oh, espectacular!
Sí, sí.
No?
Sí.
Que aquí sempre ens queixem de Barcelona, que ui, si fa soroll, que si hi ha les obres, que si és caríssim, però des de fora...
És espectacular. És que des de fora tot es veu millor. Així doncs, Barcelona, capital de Catalunya amb una població d'1.636.193 habitants, segons les dades del 2022.
Quan?
1.600... No es va buscar, eh?
No, si jo et crec, jo m'ho apunto.
No, mira, saps què passa? Que la Harky està fent... Tu vas parlant, Cesc, que estàs amb el primer dia amb aquest exemple de Barcelona, però això s'està animant.
Sí,
estàs animant els oients a participar amb el seu poble i, si et sembla, Harky, fes el recull.
A l'última hora?
Fes l'última hora.
les peticions d'última hora...
I les posarem a la
Francesc,
capseta.
Potser, sí, ves tu apuntant al marge del guió, sí, perquè és que, clar, se'n gira feina i al final se'ns acabarà escapant algun nom. A veure, digue'm. Solsona...
Sí.
El nostre company, l'Andreu.
Solsona és capital.
Clar, Solsona és capital.
Solsona, sort...
També, també és capital.
Ah, a veure, Ripoll, també, i Berga, també.
Ah, i són totes.
Ja els tenim tots.
I són totes.
Res,
bé, bé, bé.
No, res, cap a dins.
Però necessitem.
Aquest ullet no s'ha del quite.
Necessitem més, que n'hi ha 947. N'hi ha 947.
No ens acabarem.
Ja n'hem repetit 4, tu. Aviam, estàvem per Barcelona.
Barcelona.
Que heu d'estar atentes, heu d'estar atentes.
És veritat, que
de
no se'ns escapi el
no
fil,
va. No us gaire informació, només va. Aquest 1.636.193 habitants. Això, comptant estrictament el municipi, sense comptar l'àrea metropolitana, que inclou d'altres municipis, que la fan arribar pràcticament a 5 milions i mig d'habitants.
Imagina't, això és pràcticament fins a Amposta.
Exacte. És que tota la... És que... Què és el que dèiem? Catalunya és Barcelona. És Catalunya és Barcelona.
Home, 5 milions... I quan, o sigui, quants habitants has dit que té Catalunya?
7 i pico.
7 i pico. Sí, sí, i 5 sí, sí. Estan a...
A dintre l'àrea d'influència de Barcelona.
Influència.
Però, clar, cada cop estan fent més cinturons, eh? Al final...
El no, cinturó... el que diem.
Cada cop Barcelona està més no? grossa, més grossa.
Sí, sí. Ah, fins a Tortosa.
No s'acabarà mai. Barcelona, que té una bandera que combina dues senyeres i dues creus vermelles de Sant Jordi. Podríem dir que un dels seus emblemes és la Sagrada Família. Mm-hmm. Que, per cert, si no ho sabeu, no va ser Gaudí el primer dissenyador de la Sagrada Família. Mm-mm. El primer arquitecte de la Sagrada Família va ser un senyor que es deia Francesc de Paula del Villar. No del Villar, de jugar al Villar, en B baixa. Villar en B baixa.
Ah, val.
Francesc de Paula del Villar. A ell se li van encomanar començar les obres el 1882.
Ha quedat a l'ombra.
Llavors...
Això és un clàssic,
sí,
eh?
Bueno.
Ets el primer, ets el que t'hi escarrasses, el que tens la idea, però després ve l'altre, el més espavilat...
I t'ho fot.
I s'emporta la fama.
També hi ha les Rambles, acabades amb un Cristòfol Colom que no senyala Amèrica, el parc d'atraccions del Tibidabo, que va començar a funcionar el 1905.
Sí, vam acabar
allà. El parc de la Ciutadella, el Pla Cerdà, Montjuïc i el Born, que, per cert, sabeu que el Born, el centre cultural, és el museu públic més visitat de l'any 2022.
Ah, mira, això no ho sabia.
El 23 ja va perdre una mica de...
No, el 23 no l'hem acabat, no sabem encara...
Clar, no tenim resultats.
Encara no
sabem. No sé per què, que quan vam començar temporada ja em penso que ja el
tu
tenim
ja
fet
estàs.
El 23.
El 23 ja el tindries. Ja tu ja estàs de cap el 24. Sí.
Això sí, amb permís del Camp Nou, que el Camp Nou com que...
Ara estan stand-by.
Ui, espera't.
Va anar a la seva i ara estan stand-by. El Camp dels Colers. El Camp dels Colers, que és un emblema pels de Camp Fanga, bueno, pels pixapins,
sí,
pels camacos,
sí,
els de Can Xava,
Can Xava.
O els de la ciutat d'Enyoca. L'havíeu sentit mai,
no.
Aquest?
No, què és això?
La ciutat d'Enyoca, aquest mal nom surt el 1821, durant l'epidèmia de febre groga, era el nom del conjunt de barracons que es van construir per la gent més pobra als voltants de Montjuïc. I així també li va quedar el mal nom a la ciutat. És la ciutat d'Enyoca.
D'Enyoca? Fixa't tu.
D'Enyoca.
Ahà.
Hi ha poques paraules que comencin amb enya. Doncs nyoca.
Nyoca seria una d'elles.
Nyoquis i nyàmara.
Nyàmara?
Nyàmara també.
Ah! Sí. Boníssima. Aquesta és de paraulògic, eh?
Sí,
aquesta és un
tuti
del paraulògic.
Gràcies als que estem fent... darrers, diria, els que estan fent el paraulògic.
Bueno, bé, els nyoca.
Bé, i fins aquí l'explicació de Barcelona. És un exemple, eh? Per això l'he fet una miqueta més breu.
Més curt. Però, Cesc, o sigui, per tant, aquí ens has colat algú...
Aquí us he
fake,
colat...
No?
Ai, el nyoca, doncs, clar.
Hi ha moltes coses més explicades que he explicat, però amb alguna cosa us he enganyat. Aquesta, heu vist la rima?
Molt ben trobat.
Això, quan acabaré sempre així. Hi ha moltes coses més explicades de la que us he explicat.
Sí.
Però en alguna cosa us he enganyat. Quins?
És que no hi ha res més català que fer rodolins.
Espera.
A mi m'encanta.
Per acabar parts del guió.
Quina creieu?
Ostres.
A veure.
Aviam.
A veure, fes una mica de titulars, Francesc.
Podem fer titulars. Podem repassar una miqueta. Hem parlat de Barcelona, que Barcelona es confon amb Catalunya i tal.
Això sí, això és veritat. Això és
els habitants.
Això... Penseu que pot ser una cosa que m'hagi inventat, una cosa que l'hagi girat, que hagi dit malament...
Que l'has versionat.
Llavors, pot ser que hi hagi dies que m'equivoqui amb dues coses perquè ho digui malament. No? Però que l'hagi versionat...
L'oficial, diguéssim, el fake oficial.
Sí.
Val.
O sigui, us he parlat del nombre d'habitants,
sí,
de la seva àrea d'influència, de la bandera, de la Sagrada Família, de les Rambles, de Cristòfol Colom, del parc d'atraccions del Tibidabo, Ciutadella, Cerdà, Montjuïc, el Born, dels museus, del Camp Nou, dels Colers, dels malnoms de Barcelona i ja està.
Val.
De la ciutat de Nàca.
Jo, quan has parlat de Gaudí...
Sí. Lo del Francisco aquest de Paula de Villar.
De Villar.
Del Villar.
És que no em sona gaire. No ho sé, no ho sé, Jar, que jo em mullo i diria que és...
Què és el Gaudí? Tu, Marta?
Jo dic el que has comentat del Museu del Born...
Que no és el
que no és el Museu visitat. Públic, has dit que no és el Museu Públic, sí. Has dit, eh?
És el Museu Públic més visitat del 2000.
És que ho dius amb tanta convicció.
I
has dit que és la ciutat
mirada...
de la Nyoca.
Ciutat de Nyoca.
De Nyoca, que seria ciutat de... Posat d'una altra manera, seria de la Conya... I potser ens has volgut enganyar amb això. Potser és coneguda com la ciutat del Conya, de la Conya.
Nyoca, el Born,
Jarque.
Pot ser que estigui començant una competició i...
És que aquí ens ho prenem molt seriosament, eh?
I si no us poseu d'acord minipunt per una o minipunt per l'altra?
Podríem dir-ho, que podria ser així.
Per què et decideixes?
Va, al museu, va, al museu.
Museu, que no és el Born.
Sí, dic que no és el més visitat del 22.
Home, jo agafo el teu argument, m'ha agradat moltíssim. I sent com és el Cesc, així jo crec que anirà cap aquí.
Et pots creus
que és la ciutat d'Enyoc?
Home, sí, m'ha agradat molt.
I ja està, eh? La Mercè ha dit la ciutat d'Enyoc, la Marta ha dit el Born, i té raó. Pot ser que ningú?
Ai, Francesc,
pot ser que les dues? No, les dues és impossible. La Marta!
Oh! Molt bé!
Efectivament, el museu públic més visitat el darrer any 2022 és el Museu Picasso. Ah. El segon és el Born.
Ah, calla. Ah,
però
sí?
Però el Born havia sigut el primer, també.
És que a mi em sonava, és el privat seria el del Barça, que és
exacte,
el més visitat,
exacte.
I públic, Picasso.
Molt bé.
Molt bé. Escolta,
tu, què es guanya aquí?
Parlar del poble.
Sí, sí.
Parlar del poble.
Ah, voleu, clar. Ho anem a tancar amb allò...
Mira, ho hem de tancar un minut.
Un minut?
Un minut, vale. Per tancar.
Si ja farem el Si Barcelona fos, ja el farem un altre dia.
Sí, exacte, perquè ens quedaria pendent Si Barcelona fos una obra d'art, un aliment i una cançó.
Pues, ja
potser millor no fer-ho.
Els guardo.
Te'ls guardes per al proper dia, què et sembla?
Me'ls guardo
per el moment que tu creguis.
Me'ls guardo.
Però, mira, ens ha agradat. I, de fet, la gent s'està animant. Ara et passaré més noms, que
home,
ens heu escrit al 663-99-30-62.
Clar, hem d'escollir el poble per
encara
la setmana
més,
que ve.
Encara més, quan vulguem. Nosaltres no tenim temps per més. Cesc Marginet, gràcies. Fins dimarts.
Adéu-siau. Bueno, ja en trobaré un jo.
Sí, treu-lo. Va, que ens dona temps.
Ràpid.
Rapidíssim. És el...
Falset.
Falset.
Capital de Priorat.
Dimarts que ve, cap a Falset, amb el Cesc Marginet. Nosaltres ho deixem aquí, no tenim temps per més. A Ignasi Miranda, tot seguit, arriba al Sense Distància, i demà, 2:15, Fabricació Pròpia. Que vagi bé.
Adéu!